12 minuts, obrim la tercera i última hora de programa d'aquest dilluns, última tertúlia esportiva, senyors, de la temporada. Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Josep Maria Félix, president de la penya Lorena Sant Cugat, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Àngel Casas, expresident de la penya Perico Sant Cugat, molt bon dia.
Bon dia a tots.
I via telefònica, ens ha fallat, ara ho comentàvem, eh? El Marc Lorenzo, però, i és per telèfon, el nostre expert en futbol femení, comentarista per Barça TV, molt bon dia, Marc.
Ja saps, ja fa temps que fallo una mica com una escopeta de fira, ja ho saps.
Els companys et saluden.
Sí. A quina platja estàs?
Estic a una de Sitges que és nudista, però no puc donar noms. Més detalls no puc donar.
Però ja saps que avui anàvem a dinar aquí al Cugat.cat, es paga el dinar tots els que estem aquí presents.
Els presencials.
Ostres, doncs mira, agafaré el tren ràpidament ja per si arribo a la una i mitja estic allà, llavors. Com un clau.
L'altre tertulià que hem tingut aquesta temporada és el Miquel Molina, el president de la penya catalana amb Manchester United, 1839. Avui tampoc podia ser presencialment amb nosaltres. Veurem si té la possibilitat en algun moment d'entrar per telèfon. Ho hem anat deixant, de fet, fins a l'última secció, l'última tertúlia, el que és comentar el futbol en si, el greu problema estructural que té a casa nostra la Lliga Espanyola. Àngel, amb tu ja vam parlar un dia.
Sí.
I vas fer una mica la teva proposta.
Sí.
Que els companys, imagino que també els has explicat en alguna ocasió,
no,
potser més no, per sobre.
No. Ell no hi era.
El Josep Maria no hi era, no, aquell dia.
No hi era.
Aquell dia hi érem amb el Sergio, tu i jo.
I per tant, la voldria repetir.
La podem repetir avui una mica més breu.
Sí, sí.
I després, no sé si per telèfon teníem aquell dia, bé, el Marc Lorenzo o què, em sembla que sí, que el Marc, aquell dia la vas poder escoltar, oi, l'opinió de l'Àngel?
Sí, me'n recordo.
Sabia que no estàvem sols amb l'Àngel aquí, perquè si no, malament, aquell dia haguéssim fet una mala producció de la tertúlia.
No, l'Àngel es mereixia tenir tots els convidats almenys a tot l'any.
Àngel,
gràcies.
Una proposta, la que ara explicaràs un altre cop, per entrar en tertúlia, que has fet arribar ja a l'Espanyol?
Sí, ja m'he fet arribar.
Alguna resposta?
Sí, bueno... Una primera d'això, vull dir, van quedar una mica desconcertats, desconcertat perquè era un conseller. Perquè en aquesta vida jo d'experiència no me'n falta, perquè en 81 anys he viscut moltes coses, però sempre el que trobo és de que en els llocs on hi ha una ocupació i lògicament una preocupació en una activitat, sigui en una empresa, sigui en un ajuntament, sigui... La gent viu tan obsessionada i preocupada amb el dia a dia que genera tot això, que una altra visió de la mateixa activitat i tal... feta des de fora, costa molt d'entrar-hi, eh? I bueno, d'assumir-ho, vaja, d'assumir que hi hagi uns problemes que un s'està enfrontant cada dia però que no se'n dona compte a vegades, eh? I això passa, diria, amb tots els ordres, especialment de conjunts empresarials, diguem, en el sentit més abstracte de la paraula.
Et vas arribar a reunir en persona amb aquest conseller de l'Espanyol?
Sí. I espero, hem de tenir una altra entrevista, em va dir que vindria aquí a Sant Cugat, però s'està retrasant molt.
Doncs
però
mira, bueno, des d'aquí li fem arribar que aquest retard el té en compte l'Àngel.
No, i li vaig fer present no fa molt de que avui tindria aquest debat i que, per tant, vull dir que per entendre'ns, que faria pública aquesta proposta i que, per tant, vull dir que no... i que volia que la primera la conegués ell, i perquè em semblava correcte i tal, i per tant, vull dir. La proposta és el següent, és constatar, mirant el futbol, i el futbol competitiu, i que no vull pas treure, cuidado, sinó que faig dues afirmacions de dos àmbits contundents. Una és que tots els equips... i posem-hi aquí els de primera, segona i podríem posar d'altres, tenim un camp que ens costa la tira construir-lo, mantenir-lo, amortitzar-lo, els interessos, qui més, qui menys, segons l'antiguitat del camp.
Fins aquí imagino que tots d'acord.
Sí.
Per tant, ara bé, i resulta que llavors aquest gran bé pel que hem hagut de lluitar tant especialment econòmicament, resulta que de cara als aficionats, que després en parlaré de quan són, doncs només ho fem servir normalment un cop cada 15 dies. Hi pot haver equips, doncs, com el Barça, no? Doncs, que a més, encara en l'any, per raons de competicions, doncs, el faci servir, posem-hi, fins a 10 vegades.
Sí, però arribem al cas que la majoria
19,
cada 15
però les 19 vegades. Són les úniques segures que es fa servir. Això per un costat. Per un altre costat, tenim un equip de professionals per fer servir aquesta instal·lació, que el tenim composat com a mínim de l'ordre d'uns 23-24 jugadors, dels quals com a màxim 14 jugaran aquests 15 dies, aquest partit de 15 dies. O sigui, tenim una inversió en estructura, diguem, en fàbrica d'espectacle, que ho comparava un dia, vull dir, amb un teatre.
Amb el teatre,
Tal, tal. D'unes dimensions grans, però hi tenim llavors un equip d'actors per fer tot això, que a més el que haurà d'actuar i la reserva que has de tenir per si es constipa, perquè si es posa malalt, per si es lesiona, per si queda embarassat.
Que actua 19 dies només.
Que actua només 19 dies, però 14 dels 20 i tants, que pot variar d'un dia a l'altre. Per tant, jo el partit a fora, ja ho sé, vull dir, però aquell, en aquell no utilitzes el teu gran bé. El Barça està discutint de si ampliar-m'ho dalt, de si canviar-m'ho de lloc perquè hi capigui més gent. L'Espanyol el seu dia va decidir, en comptes de pagar 100.000 euros no sé quant de lloguer, doncs de fer-se un de propi, doncs per 40.000.
Deixar Montjuïc i anar a currar.
Sí, cada mitjana doncs som de mitjana de tots els partits 23.000, i tenim 30.000 socis, ara en havíem tingut més, i de mitjana no superem els 23.000, Això realment, vull dir, és per pensar-s'ho, Vull dir, cuidado, ja dic, torno a dir, és que no podem canviar ni la computadora ni podem canviar de que no tinguem lugar. Això no. Jo sincerament no plantejaria un problema analitzat sense a la vegada fer una proposta de salvar aquest gran problema. Dit aquests dos, després n'hi ha un altre que jo les coses, si no les expresso amb números, no em serveixen, perquè allò molt poc, vull dir, molts quants eren, pocs quants eren, vull dir, jo necessito saber números. Jo, estadísticament, per algunes informacions que alguna vegada he llegit, he deduït que a Catalunya hi ha 1.900.000 persones afeccionats al Barça i a l'Espanyol. D'aquestos, aproximadament 1.500.000 són del Barça i la diferència són de l'Espanyol. El Barça en té moltíssims més que aquesta proporció a Barcelona i nosaltres la proporció els tenim més a fora de Barcelona. Però llavors, si anem a cada partit d'aquestes, jo he dit a l'Espanyol la mitjana, 23.000. Sí. El Barça, què podem dir? 85.000, 88.000, de mitjana, que hi siguin?
70-80, sí.
Sí, per aquí. Sí. I d'aquestos, llavors, si fas coses, veus que hi ha, segurament n'hi ha, jo no vull aplicar-ho al Barça, però ho faré, doncs jo crec que, per exemple, d'aquests 23.000 que de mitjana, doncs, que anem al camp de l'Espanyol, cada 15 dies, a veure si la televisió no ho canvia per altres motius, però és així, cada 15 dies, doncs d'aquestos, aproximadament potser uns 15.000 són regulars que hi van quasi tots els partits. Després, la resta, hi ha una irregularitat d'anar-hi que jo estimo que en l'Espanyol no supera el 10%, i que serien uns 38.000 aficionats de l'Espanyol, d'aquests vora 400.000 que teòricament doncs van a veure el partit, van a veure el futbol. Per tant, i això com s'arregla? I això com s'arregla? I per mi només s'arregla Ah, i llavors no cal dir el tema de la proporció de jugadors que tenim i la proporció de jugadors que juguen, el cost econòmic que té tot això. I que dels que no juguen aquell partit no és només per raons de que són els més baratos, sinó per targetes, perquè ha considerat, lesionats, vull dir, però la definitiva és que cada 15 dies hem de mantenir una plantilla impressionant, impressionant. I ara aquí jo no vull entrar en comparacions del que costa un professional de futbol, del que costa un professional d'una empresa, perquè vull dir, però ho deixo aquí, perquè això desgraciadament no hi puc fer-hi per res. Però això només m'indica dues coses, que aquell camp s'ha d'utilitzar més,
sí,
i que aquells jugadors s'han d'utilitzar més. Vull dir, és l'única manera de que aquest problema gravíssim que sofrim tots només té una solució, que és la de jugant més partits, molts més partits, i jugant i fent jugar més els jugadors. Que els jugadors com a mitjana només juguin com a mínim dos cops per setmana, mantinguent una competició tal com està. Per entendre'ns, aquests, els equips haurien de fer dues activitats: una activitat esportiva espectacle i dintre d'aquesta una activitat esportiva espectacle de competició.
Àngel, estàs entrant ja en la proposta, i hem vist el problema. Fem un moment una pausa, així també anem digerint tot el que ha dit l'Àngel, i saludem el Miquel Bolina, que ens pot atendre només ara telefònicament. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si vols afegir alguna cosa o fer algun comentari al tema central d'avui de la tertúlia, el futbol com a problema estructural, sobretot a la Lliga Espanyola. Si no, et pregunto directament per la teva penya, per la penya catalana Manchester United 1839, com acaba la temporada i com espera començar-la.
A veure, respecte al tema que està tractant avui, que vam fer un petit incís fa unes setmanes, on l'Àngel també va explicar la seva proposta, és una miqueta la idea com molt maca, com tot ben pintat, però no hem d'oblidar que ja, per pena, el que manen són els diners i els interessos econòmics. Llavors, com a aficionats, a tots ens agradaria segurament tindre la proposta de l'Àngel, però potser per les empreses que són les que posen el diner, i no deixa de ser, que no veuen com un esport lúdic, sinó com un esport espectacle on el rendiment econòmic és el que prima, els minuts. Però bueno, crec que és una cosa que haurem de conviure, ens agradi molt o ens agradi menys.
Àngel, vol respondre al Miquel?
Sí, sí. Jo precisament si ho plantejo és per raons econòmiques. I tant que sí que hi ha uns compromisos econòmics. Precisament per això ja ho plantejo jo. Que l'economia del camp ens costa la tira, que l'economia dels jugadors ens costa l'economia, i no teníem profit econòmic. Després utilitzaré aspectes esportius que es traurien de profit.
Però fer més rentable el camp, les instal·lacions, fer-les rentables.
Les instal·lacions i els jugadors,
que
ens costa moltíssim més que no pas com l'altre.
Hi ha molts jugadors còmodes, és el problema també.
No, cuidado, jo no vull acusar aquí que siguin còmodes ni que no siguin còmodes. Jo el que sí afirmo, i això qui em digui que no, que els jugadors han de ser capaços de jugar dos partits a la setmana, tots,
no hi ha dubte.
No solament de que han de poder-ho fer, sinó és que han de fer-ho, i que seria de gran utilitat per ells, perquè és que aquests 8 o 10 jugadors que queden sense jugar, és que es queden la Marta contents, ell no poder-se exhibir les seves qualitats que tenen davant de la seva afició, no poder-ne exhibir només el dia que l'entrenador li dona a vegades 10 minuts, és que aquests mateixos tenen necessitat professionalment d'exhibir les seves capacitats. I per tant, vull dir, és que que això significa que cada un d'ells, jo dic, dintre dels seus espectadors, que puguin jugar, jo dic el promig no seria exactament de dos, però que dues vegades a la setmana, vull dir, juguessin partits que poguessin veure els seus afeccionats.
Ara hi entrarem, Àngel. El Mique, com el Marc Lorenzo, juga també amb aquest avantatge de ser-hi aquell dia en tertúlia, ara ens ho ha recordat. El Jesús Galindo i el Josep Maria Félez estan aquí una mica encara cegues, que els hi falta escoltar la proposta de l'Àngel. Mique, des d'on ens atens avui, per cert?
Des de Pont de Suert.
Des de Pont de Suert.
Estem aquí de Combos Esportiu. Ja és la... Avui hem començat ahir el segon torn. I per això una miqueta la rapidesa d'atendre o no, que venim d'entrenar a baix als camps de futbol i ara ens hem canviat ràpid per anar a la piscina.
Necessitaven àrbitres o què?
No, l'entrenador. L'entrenador i el monitor. Fa una miqueta el boig amb els nens. També va bé.
Mique, una abraçada. No sé si tenim alguna novetat de la penya. Si no, ens la guardem pel setembre.
No, ja treballant de cara a la temporada vinent. Estem fent els nous packs de socis, regalant alguna bossa per a veure, mantenim preus, això sí, els 10 euros la temporada.
Els acords amb la penya blaugrana.
Sí, sí. I ja preparant, a veure si ens confirma l'Ajuntament de Malgrat de Mar per fer el torneig de Costa Brava Challenge,
sí.
I a partir d'aquí a moure'ns. He de dir que estaré al partit de la Community Shield, Manchester Wigan, el pròxim 11 d'agost, a Wembley, que ens ha tocat entrada, i no sé,
tenim
il·lusió.
I esperant el fitxatge de Bale.
O de Thiago, a veure, m'heu de comunicar aquí que vaig una miqueta perdut des d'aquí dalt, que no m'arriba la informació, no sé què passa, però està fet o no està fet el Thiago?
Tot està Mickey, igual, són rumors.
Saps com se diu el representant del Thiago?
Com?
No saps qui és?
No.
Carvajal.
Mira el Marc Lorenzo com corre.
I aquest qui és, el representant de qui?
Aquest és el representant
de Víctor Valdés.
De Guardiola.
Sí.
Per tant, pots comptar el Thiago que estarà a Manchester.
Del Casillas, et sona també que és el representant. Era el representant del Raúl, del Delgado, de tots els dos, del Madrid, del Guti.
Podeu comptar-hi que estarà al Manchester segur.
Això espero. Aquesta és la meva porta. Ja vaig veure una portada que em va agradar així amb la samarreta vermella, li quedava bé,
Mique, gràcies.
Bueno, espero veure's al setembre.
I tant que sí.
Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Veig que la notícia que Thiago pugui acabar al Manchester et fa content, també.
Sí.
Jo des d'aquí desitjo que no acabi el Manchester, però vaja, ja ho veurem, no està a les nostres mans això, nosaltres només...
Ara hi ha oferta, ara hi ha oferta.
Una abraçada, Mique.
Una abraçada a tots.
Adéu, gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Podíem pensar que l'havíem perdut el Marc Lorenzo, però no, continua amb nosaltres, Marc, i atent per fer els apunts que facin falta.
Sí, totalment. A veure, jo estic molt d'acord amb l'Àngel, jo crec que és un dels problemes endèmics que té el futbol, i si anem a mirar el futbol com una empresa, està clar que els jugadors quan entrenen estan en el que seria una empresa en formació, no? En el que és la formació, quan estan produint, és quan estan jugant els partits. Llavors, si quan juguen els partits, o quan estan treballant realment, que són els partits, només actuen 14 de 22, estàs tenint poca rentabilitat a la plantilla, no? De treballadors, i sobretot estàs produint menys del que potencialment podries produir pel que realment estan cobrant. Llavors et surt una mica ineficient el resultat. I després el tema de les infraestructures també és un altre. Aquí jo crec que l'Àngel ha plantejat un problema, o sigui, ell no ha plantejat un problema, ell l'únic que ha fet
és posar
en evidència un problema i intentar solucionar-lo, perquè el problema ja està. O sigui, ell no planteja problemes, en tot cas planteja solucions. I una altra cosa molt important que ha dit, i és el tema dels partits, amortitzar el tema de les instal·lacions. A part dels jugadors que he dit que quan estan entrenant, jo els conto que estan en formació perquè no estan treballant realment, quan es treballa és quan estan jugant els partits.
Aquí no estic gaire d'acord, és el seu treball,
sí,
són professionals,
però
el seu treball és entrenar, no jugar.
Però de cara a l'empresa...
El jugar és el resultat del treball.
Sí, però de cara a l'empresa estan en formació.
No.
Tu quan estàs en una fàbrica, quan estàs produint, és quan estàs fent...
En formació estarien els del filial, que estarien de pràctiques.
Però tu mireu com una empresa, com una empresa.
Com,
és a dir,
com una empresa, perdona, com una empresa,
a, la fàbrica,
a tu et paguen per estar allà, per treballar, per complir amb la feina que et donen. La feina que els donen a més és entrenar.
Però quan estàs produint és quan estàs fent les peces, Jesús. I quan estàs en formació, entrenant, preparant-te per fer les peces, és formació que t'està donant l'empresa.
També està produint el que està netejant la maquinària.
Però
és la feina que t'encomanen.
La maquinària té que tenir una formació prèvia.
No estem d'acord, no ens posarem
d'acord. Tenen que estar entrenant. És a dir, tu has d'entrenar el tio per saber netejar i després ha de netejar. Tu has d'entrenar el tio per saber muntar una peça i després l'ha de muntar. Els jugadors els has d'entrenar per jugar i després han de jugar. És això el que vull dir. Llavors, una cosa, mirat des del punt de vista empresarial, una cosa és la formació i l'altra és el treball productiu. M'entens? Sí que una cosa depèn de l'altra, però no és el mateix. I després el tema de les instal·lacions... Això és una mica, jo crec que el que fan els americans. Què fan els americans? Quasi no entrenen, quasi no es formen jugant, que és el moment de l'espectacle, dels ingressos, jugant més partits cada 3-4 dies. Bueno, doncs sí que li troben més rendiment a les instal·lacions i sí que li troben més rendiment als jugadors.
Però aquí no sé si la proposta de l'Àngel va per aquí perquè la desconec, però és que jo crec que el problema de les instal·lacions és un problema de mentalitat. Vull dir, aquí a Espanya i a molts països hi ha la mentalitat de la propietat, de la propietat, de la propietat, de la propietat i de que tenim que tenir un camp propi. Vull dir, i jo això ho trobo la cosa més absurda del món. Vull dir, Inter de Milán i Milan juguen al mateix camp cada setmana un o l'altre. Vull dir, que aquesta lesió s'està produint i no passa res. I no passa res. A l'Espanyol, la falera de marxar de Montjuïc per tenir una propietat. És la cosa més absurda del món, perquè l'únic que es fa és empenyar-se i empenyar-se a no tenint els recursos suficients per cobrir allò.
Amb això estic totalment d'acord amb tu, clar, és un altre problema paral·lel, potser, que tenim això.
Que és una miqueta el que diu l'Àngel, que aleshores aquella instal·lació cada 15 dies costa molt amortitzar perquè hi ha una pila de gent. El cas del Barça també costa diners, perquè té un rendiment a la instal·lació durant 15 dies que és bastant superior als altres clubs, però no deixa de costar diners.
Jo no m'imagino, per la mentalitat espanyola, però que crec que seria ideal, a Barcelona i a Madrid, Camp Nou, Bernabéu, i que un diumenge juga l'Espanyol i l'altre diumenge juga el Barça. I si puja al Cornellà a primera divisió, juga al Cornellà, el dissabte. Vull dir, això aquí no m'ho imagino, però seria ho ideal, seria la forma de rentabilitzar aquestes instal·lacions. I no passa res. No li agafarà ningú una infecció per anar al camp del rival. Jo, cosa que és absurda, aquesta mentalitat.
Jo per l'utilització de les instal·lacions he confrontat dues coses. La realitat dels que van a la que tenim,
sí, sí,
i la realitat dels aficionats que tenim que no hi van. I podem dir que els de la Seu d'Urgell o de Mollerussa o de Vimbodí doncs estimen menys l'Espanyol o el Barça que els que hi van cada... No, estimen tant. El que passa que no tenen la facilitat
per desplaçar-se.
Imagina't una botiga que només obre un cop cada 15 dies. Com pots vendre allà a tanta massa de gent si només obres cada 15 dies?
I després, Àngel, és el que jo li deia al Jesús, que és, tu tens una botiga, tens un dependent, però si el dependent només treballa 5 hores cara al públic i el tens 15 hores entrenant d'amagat a la teva empresa, és a dir, entrena més o estudia més o es prepara més que el que realment després surt a treballar. No ho sabeix de res. No et surt rentable aquest tio.
Sí, sí.
Perquè el tens entrenant-se o formant-se no sé quantes mil hores perquè després surti a treballar cara al públic, a produir, què, una hora? O no? O gens? Llavors això és ineficient totalment. O sigui, jo crec que aquí hi ha un gran problema.
Sí. Jo no, de cap de les maneres, vull treure la competició. És que la competició és essencial, és important. Jo el que dic que la competició és un aspecte de l'activitat esportiva en el que té d'espectacle. S'hi afegeix el que és competitiu allò. Però és que cada partit en si és competitiu, perquè hi ha dos contraris i veiem qui fa més gols, vull dir, ja ho és en si. Però bueno, però jo el que dic és que a més de la competitiva hi pot haver l'activitat esportiva, espectacle, que la gent és capaç de gaudir-ne, vull dir que...
Perdona, però em sembla que aquesta no interessa massa, perquè estic d'acord totalment amb tu, amb l'afluència dels estadis, i hem dit al Barça que és una miqueta cas únic i no sí. És realment així. Si hi ha una mitjana de 70-80 mil espectadors, és degut a una sèrie de personatges que no hi van i són el seient lliure, vol dir motivació econòmica.
Sí.
Si no, tampoc no s'hi hauria la mitjana aquesta. I a sobre, cada 15 dies, per tant, les lligues, segones lligues, no funcionen.
Sí.
Com el cas d'Inglaterra, no estan funcionant, la segona lliga de reserves que es diu no funciona.
Sí, sí. No, és que no té cap transcendència.
La conseqüència econòmica, perquè en el nostre cas, en l'Espanyol, el soci té seient i paga de soci. D'aquests 30.000 que de mitjana no n'hi van més de 21.000, sí. Tenen el seient pagat,
I
no l'aprofita un altre. Vull dir que,
això encara és més greu.
Per això, la veritat, vull dir, per tant, no... I llavors torno a dir, això només és perquè la piloteta entra, no, perquè anem ben classificats, no és això només. És que avui dia hi ha molta gent que a determinades dies de la setmana, i per dir dissabtes i diumenges, no estan disposats perquè a més tenen compromisos familiars, hi ha una sèrie de gent que sí, jo ja hi aniria, però torno a dir, si la botiga només l'obres cada 15 dies i a una hora determinada, intempestiva o que sigui, és que només et podrà venir un cert número de gent, quan en tens molts milers més que un altre dia i una altra hora, vull dir, serien capaços de venir-te a... Jo sí, si a tot Catalunya hi hagués 40.000 només aficionats a l'Espanyol, ja no dic socis, diria no hi ha res a fer, però és que n'hi ha a vora 400.000 i no logram fer-ne anar al camp d'allò, bueno, i però diuen no, però al Barça li van molt més, o sigui, però com a proporció és que 80 i pico de mil sobre un milió i mig de persones de persones aficionades, vull dir, és que el problema
és igual,
és la mateixa.
La proporció és la mateixa,
per tant, vull dir, llavors dic, en aquesta afecció donem-li més oportunitats de que pugui veure jugar els jugadors del Barça i els jugadors de l'Espanyol, no només uns, no sabem, determinat jugador que figura com a reserva, no sabem, mare, com juga ni res, perquè ens n'entrem en tot cas un dia perquè l'hem vist 10 minuts i no d'allò. I qui diu això? Perquè, bueno, llavors vaig a la proposta perquè sense sí. I llavors dic, sí. El que hauríem de fer, i això ho podria fer un equip sol, si volgués, i posés empeny, és de què? El dia que el teu equip juga a fora, per exemple, l'Espanyol, doncs juga al camp del Betis, al camp del Bilbao, o del Saragossa, o què sigui. Doncs demanar a aquell equip, lògicament només s'hauria de fer una vegada i poques més, de que vingués un equip d'ells a jugar en el meu camp, o al camp de l'Espanyol. Quan tu jugaries al camp del Betis, diguéssim, el de competició, un altre equip amb la resta dels 14
que no es convoquen,
i els que estiguin lesionats no, però els que no estiguin lesionats poden estar sancionats per targetes o pel que sigui i podrien jugar. I en el B, que li passa el mateix, que també té, i que d'allò, doncs entre aquells dos d'allò fem un equip per enfrentar l'equivalent que serà d'un altre, que també serà entre el que li sobra del primer i el que li sobra del segon. Doncs farem un partit.
És una lliga de reserves, eh?
Clar. Una lliga de reserves, eh?
Però el problema és el cost d'això.
El cost d'això...
Al club se li dupliquen els desplaçaments, se li duplica tot.
No. Cuidado.
L'apertura del camp.
Sí, no. Jo tinc calculat que això... pagant les despeses que genera el camp, el personal que ha d'assistir, que cuida de la gespa, tot el d'allò, els àrbits que s'haurien de pagar i tot el
viatge,
el cost que generaria allò, a diferència d'aquell dia, dels altres dies que no es fa res, dels dies que no es fa res, seria de l'ordre d'uns 10.000 euros o que d'allò. I fer venir un altre equip, doncs li podies pagar els viatges i de l'ordre d'uns 20.000 euros.
No, però és que ja no és... Tu tens un equip que està desplaçant-se...
No, però això és a part. Aquests gastos ja els tens.
Aquests ja els tens. El primer equip ja el tens.
Jo l'única cosa que faig és que en els meus afeccionats, que viuran de lluny l'interès pel seu partit, el camp del Betis, el camp del Bilbao, o el camp del qui sigui, doncs tindran l'oportunitat el diumenge, segur, el diumenge, a les 12 del migdia, no a l'hora que fixin la televisió, sinó a l'hora que fixem, de veure l'equivalent, el que tens tu, i que no veus a jugar gaire, i que no veies a jugar, els podràs veure jugar contra el mateix que l'altre ha acceptat de portar-hi. Per tant, cada partit a fora generaria un partit a casa amb l'equip d'allò.
Aquesta era una, Àngel, i la segona, pel que fa a la Lliga, i la segona ràpidament.
I la segona era de que cada dimecres a les 6:30 de la tarda féssim un partit contractat, lògicament, amb l'antelació suficient, amb algun dels quatre primers equips classificats de les Copes Europees. Doncs que et pugui venir l'Oporto, et pugui venir a Roma, a Juventus, o...
De la resta de lligues.
De la resta de lligues, que jo també no pagaries, que li pagaries els gastos més un plus suficientment d'allò. Això, pensa que només podria costar, i dic, això podria costar cada partit d'aquestes de l'ordre d'uns 40.000 euros cada partit. I això, amb 4.000 espectadors pagant de mitjana 10 euros, ja ho pagues, vull dir, perquè tots els altres costos ja els tenies inclús no fent el partit, vull dir, per tant, només pagues els costos reals del partit. I com no tindries tu 4.000 persones en allà, dels teus aficionats, que podran venir aquell dia i que segur més, no, molt si, més d'això.
Jo, si la idea... deixa'm dir que aquests gastos, jo no vull dir que estigui d'acord amb la Lliga de Reserves, però sí que aquests gastos són financiables molt ràpidament, només que posessis els jugadors del primer equip d'un hotel de 5 estrelles, un de 3 o de 4, això estaria fet ja, però està superat.
La meva dubte que em genera això és... per un cantó, un dels gastos, no és que els posi en dubte, perquè no ho he calculat i així,
però clar.
Jo veig que amb aquests desplaçaments, el que fas al cap del mes és duplicar els desplaçaments, perquè desplaçarà gent cada setmana desplaçaràs un equip, perquè tindràs l'equip que desplaçarà.
Un foraster que s'haurà de desplaçar, i li pagaràs els gastos.
La setmana següent ets tu que tindràs que desplaçar uns jugadors al camp del teu rival, del que juga a casa.
Si
és duplicar els gastos de desplaçaments.
Sí, però si és en les mateixes condicions...
Però és igual, pagues el del teu equip o pagues el del rival, però també pagues.
Un moment, Àngel, que tenim el Marc, que deia alguna cosa.
Sí. No, dic que si pagues els desplaçaments de l'equip que ve a casa i els pots sufragar amb, més o menys amb les entrades del camp, com diu l'Àngel, després tu vas de convidat perquè et faran les mateixes
proposta.
Condicions.
Però bueno, pagues el rival o pagues el teu, però pagues.
No, tu pagues, o sigui, la idea de l'Àngel és que tu pagues al rival que et ve a casa.
Però és igual, però si no paguessis el rival, pagaries el que es desplaça. Estàs pagant. Estàs pagant un desplaçament que el viatge és el mateix. De Sevilla a Barcelona val el mateix que de Barcelona a Sevilla. Però si pagues de Sevilla a Barcelona...
No, però és que quan tu et desplaçaràs amb altre, et pagarà un altre quan et desplaces.
És un calendari de Lliga, igual però, que el que hi ha,
però tu estàs pagant, el teu equip, el teu primer equip, que va jugar el partit de Lliga a Sevilla, i estàs pagant a l'equip de Sevilla que et ve a Barcelona.
Però si tu estàs costejant amb el partit que jugues a casa, t'ho diu l'Àngel, és igual que el viatge sigui el teu, l'altre de venir, però
se't genera un gasto extra, jo veig.
Sí, que tens un gasto, però tens un ingrés extra.
Però llavors, aquí anava el segon punt que anava jo. La resposta dels aficionats en aquest tipus de partits.
És fluixa.
Seria fluixíssim.
Jo crec que la tele no estava al mig.
Seria fluixíssim. Encara que no estigui la tele al mig. Tindria atractiu el partit aquest amb els quatre primers d'Europa, perquè la gent sí que havia de veure'l. Però després, aquí hi hauria un altre problema. Sí. La disponibilitat d'aquests equips per poder anar a jugar aquests partits.
Bueno, han de ser els que la juguin.
Però això ho contractaries amb temps.
Peticions europees, jugar.
Això ho contractaries amb temps.
No és fàcil, combinar dates.
Però és possible. Però és possible.
Però és possible. Veig una idea, bona idea, però molt possible. Difícil de posar a la pràctica.
No, t'has de posar a treballar amb ella i tenir l'activitat de contractar els equips corresponents pel proper. Els de la Lliga ja venen fixats, únicament hauria d'estar-hi d'acord, diguem, la Lliga professional hi hauria d'estar d'acord amb que es fes aquest tracte personal d'allò. Cosa en la que molts d'altres equips ja després ja ho adoptarien, cuidado. Sí, és rentable, que ho pot ser.
Àngel, però, fas la proposició a l'Espanyol amb la idea, com deies al principi, que ells la prenguin com a seva, pioners, perquè després d'altres en prenguin exemple.
Bueno, és que si no en prenen exemple, tots ho seran.
Vull dir, no implica que tots els equips estiguin
d'acord?
L'Espanyol es posi d'acord amb tots els rivals.
L'Espanyol el que hauria de lograr és que quan sàpigui el calendari de l'any que ve, doncs de presentar, quan hagi d'anar en el camp d'aquestes, dir, senyors, vosaltres esteu disposats a venir un equip vostre a jugar en el meu camp,
si això
us pagarem això i
si això tira endavant, Jesús, l'Espanyol seria la prova.
Sí,
és que això ho pot començar ell sol.
Sí, sí,
això pot començar.
Jo la idea la veig bona, però la portar-la a la pràctica no ho veig tan senzill.
Ho veig
molt complicat, molt complicat, inclús pel fet de muntar aquest segon equip. Per representarà que necessites més jugadors, perquè no tindràs prou, de suplents.
És que tenim el bé,
però també juga bé, també està jugant.
també
ha, però també li sobren jugadors.
Ja mitja plantilla. Ja, ja,
però també li sobren, no, no, sí, però sí, també li sobren jugadors.
Quin callo.
No. I et diré una altra cosa, I jo, aficionat de l'Espanyol, m'agradaria conèixer qui hi ha en el segon equip. Ja ho sé que podria anar a seguir el B i anar-lo a veure, vull dir, cada, però no, no d'allò. Però a mi m'agradaria conèixer com són els jugadors del B.
Amb 4.000 aficionats a les grades cobreix el cos del camp?
Sí, i tant.
No, és que no ho sé,
Del camp i del trasllat d'aquest altre equip, que com a mínim aquest altre serien de l'ordre d'uns 20.000 i pico d'euros.
I un filial, suposant que per aquest partit...
Pagant-li els gastos de transport.
I un filial jugant al camp de l'equip gran, del primer equip, no generaria també més interès?
Qui?
Un filial jugant al camp...
Ja s'ha fet
del
això,
propi
eh?
Club?
Ja s'ha
fet. No, cuidado, no, jo llavors aquí...
I menys ciutats esportives?
I aquí afegeixo una altra cosa, que és que aquesta és allò. I va pel del filial i els altres. Cada partit que facis en aquí, sigui de l'A o del B, abans se celebri un partit dels que els teus els teus equips filials,
sí,
competidors juvenil i tal, han de jugar a casa de l'equip del Barça o de l'Espanyol, ha de jugar a casa teva, doncs que vinguin a jugar en el teu camp en el preàmbul de l'altre. No esperant de que la gent vagi dues hores abans en el d'allò. Però d'alguna manera... ni dones una certa rellevància en aquests equips i a la vegada ni dones una oportunitat en els aficionats que si arribes mitja hora abans o tres quarts d'hora abans, perquè mitja hora ja la necessiten pel calentament de l'altre.
Un incís, perdó que insisteixi, els aficionats aquests que van al camp tindran que pagar llavors per aquest partit extra.
Oh, sí.
Tindran que pagar extra.
Ah, sí, sí, sí.
Perquè si no, no, perquè sí, clar, sí, sí, si va vindre el carnet de soci...
No. Sí.
Això encara retraurà més a la gent, eh?
Eh?
Això encara retraurà més a la gent.
Ens queda un minut.
Desconfio de que la gent respongui una cosa així.
Hauria de ser sense...
No els hi oferim res. Si els hi ofereixis alguna
cosa... Ah, si els hi ofereixes gratuïts ja no et surt rentable.
Clar que no, s'ha de pagar, i tant que s'ha de pagar. Una tarifa que no serà una del partit de competició, de competició, però una tarifa, ja dic, jo he calculat un promig d'entrada de 10 euros, la mitjana d'entrada d'aquests 4.000 espectadors.
Jo veig com idea bona, però difícil.
Àngel Casas, digues, Marc.
Perdó.
L'última paraula pel Marc i ho haurem de deixar, Àngel.
Només voldria dir...
Em fa gràcia perquè si és rentable un espanyol Getafe de Lliga a les 9 de la nit amb 3.000 espectadors, fent-lo per la tele i tothom veient-lo a casa, doncs no sé, que algú em digui on està el negoci. I un espanyol de vuitens de final tornada contra el Córdoba amb 2.000 o 3.000 espectadors pagant una entrada, que em diguin també si rentable o no. A mi em sembla que hi ha fórmules, també com les de l'Àngel, que jo crec que ben portades poden ser molt més rentables si no està la televisió pel mig, que no aquests partits. O sigui, a mi només, sincerament... deixo anar aquesta idea, si us sembla que realment això és rentable.
Àngel, ho hem de deixar aquí, eh?
Sí, jo només voldria fer... Ho vaig proposar això al conseller, que és el conseller comercial i màrqueting, perquè era la persona que podia entendre els elements que he manejat aquí de màrqueting, de mercat, de possibles espectadors, i de possible oferta de producte en els espectadors. Vull dir, són uns principis de màrqueting, vull dir, no són altra cosa. Però bueno, no estic molt content de com van les coses.
De com avança.
Manu, perquè no...
Bueno, però hauríem de saber les respostes d'aquest senyor. A mi inclús m'encantaria poder parlar amb ell.
Bueno, sí.
Que expliqui les pros i els contres, no?
Ah, sí,
una proposta que vol dir que sigui bona i dolenta. Una proposta. I que digui els pros i contres.
Jo no, de cap de les maneres, voldria afirmar rotundament que no tingui contres i que no tingui certes dificultats. Sí. Mare de Déu. I el que dic, en aquí, el que sí... és imprescindible entrar en una esfera de reflexió distinta de les que estem habituats. I estarà, i això és allà on
s'ha de canviar.
Ens cruixeix el d'allò. I primer afirmo que la competició no té per què veure's vulnerada. i que ho podria arribar a fer un equip sol pel seu compte, sempre que logrés aquests acords. Per tant, vull dir, i si en els equips que han de venir els hi surt econòmicament rentable, rentable, que no els hi és cap perjudici, no? Aquí el perjudici d'allò de si es lesionen o no es lesionen, senyors, això els ciclistes d'altura estan durant 23 dies, 6 dies a la setmana corrent, vull dir, els altres estan entrenant, vull dir, s'acord que hi pot haver la lesió, però també quan s'entrenen també es poden fotre una trompada més d'una vegada. Per tant, vull dir, no cal dramatitzar el tema.
Àngel, entrem ara en un període de reflexió, tenim l'estiu per endavant, ens tornem a veure al setembre. Àngel Casas, Jesús Galindo, Josep Maria Félez i Marc Lorenzo, moltes gràcies a tots quatre, juntament amb el Miquel Molina, per haver estat els tertulians d'aquesta temporada del programa. Bones vacances i fins al setembre, com gràcies. Deia.
Igualment, i bon estiu a tothom.
Bones vacances, Marc.
Bon estiu a tothom.
Bon estiu.
Una abraçada, company.
Josep Maria.